Bon vespre i benvinguts de nou a la tertúlia proscrita. Bon vespre, Josep.
Bon vespre.
Avui hem de posar falta a l'Albano.
Ja ens ha tornat a fallar, ja. Van moltes faltes seguides en guanya.
Què? No el convidarem al sopar de final de curs?
Jo crec que no es guanya la paga extra en guanya.
Ostres, pobre.
Pobre, eh? No. El Baños està d'acord en que l'hem de convidar, eh? S'uneix a la tertúlia avui, Antonio Baños, benvingut.
Sí, estic fent del Bano.
Estàs fent del Bano i llavors que convidem al sopar, no?
Ah, sí, jo a sopar. Perfecte. Home, soc periodista. Tot el que sigui de franc, ens ho van ensenyar primer. Agafa-ho.
Correcte. I també tenim, encara que una mica més lluny, i per tant, de la pantalla, des de Noruega, Josep Salai Colell, benvingut a la tertúlia per primera vegada. Avui debatrem junts.
Hola, bon vespre. Gràcies per convidar-me.
T'he fet tornar a X i tot, he vist, eh? El fet de convidar-te.
Només per fer promoció.
Perquè això de Sky, que no, allà no es promociona res, eh? Diguéssim, a Blue Sky.
No, és un món molt petit. Llavors pots arribar molt més gent.
Doncs mira, si esteu venint ara mateix... 134 persones, pues, si alguna ve perquè la Sala Cullell ha fet un tuit avui, doncs benvinguts tots plegats. Bon vespre, veig que aneu dient tots, doncs com sabeu ja és un costum, però jo recordo que podeu també fer tertúlia amb nosaltres a través dels comentaris de YouTube, també ho podeu fer a través del hashtag a Twitter tertúlia proscrita immigració. Avui parlarem d'un dels temes. Bueno, parlarem dels dos temes d'aquesta setmana, no? Un seria la delegació de competències d'immigració i l'altre seria els resultats de la consulta de llengua que hi ha hagut avui al País Valencià. Comencem per immigració, us sembla?
Sí? Endavant.
Endavant. Doncs, com dèiem, és una de les notícies de la setmana, eh? L'acord entre PSOE i Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat de Catalunya, i potser abans d'entrar a debatre de tot plegat, crec que és interessant entendre de què estem parlant i de què és exactament aquest acord. Si s'aprova la llei orgànica que han pactat el PSOE i Junts i que han registrat el Congrés espanyol aquesta setmana, dic si s'aprova, ja ho he dit, jo de primera.
Dic que diguin en anglès, perquè cada dia hi ha algú que rellisca una mica i diu que això és molt racista, sí. Votar a favor d'aquesta llei.
Per tant, crec que cada vegada està més complicat. Després ho parlarem més detalladament, però
sí.
La Generalitat assumiria noves competències d'immigració. Quines serien, doncs? 6 mesos després de l'entrada en vigor de la llei, la Generalitat tindrà la capacitat d'administrar diversos aspectes, com ara l'autorització de residència, la seguretat fronterera, la gestió dels centres d'internament d'estrangeria, els coneguts com a CIES, i l'execució de mesures sancionadores. A més, l'Estat espanyol es compromet a transferir els recursos humans, tècnics i econòmics necessaris perquè Catalunya exerceixi les noves competències. Això seria en línies generals i això seria el que han venut de l'acord. Però potser cal llegir una mica la lletra petita, no?, d'alguna manera. Costa, tu aquesta setmana t'he sentit diverses vegades dir delegar competències no és el mateix que transferir-les.
Bé, jo crec que...
Primera lletra petita que crec que...
En temps d'en Pujol ja ens alliçonaven sobre aquestes coses, que una cosa era la descentralització administrativa i l'altra era l'autonomia política. Eren dues coses diferents. I això ens ho explicaven com a la primera classe de primer de carrera, una mica. I jo crec que això, clar, potser ho hem oblidat una mica. Ahir em sembla que era que un col·lega em deia, no, és que això, aquesta llei és com molt pujolista. I jo li deia, dic un moment, ho he comprovat, i durant els 23 anys de Pujol mai va acceptar una delegació de competències. És a dir, Catalunya no té cap competència delegada a dia d'avui. Totes les competències que té o són pròpies o transferides, és a dir, les pot exercir autònomament, però és la primera vegada que Catalunya accepta una mera delegació de competències. Llavors, clar, després tu llegeixes les facultats que se li deleguen i hi havia una piulada allà a Twitter que deia Encara això que s'ha fet així com una ocurrència o com una cunyeta de dir que la Generalitat ara és la gestorialitat de gestoria, encara ho faran realitat, no? Perquè al final és veritat que fer córrer papers i posar segells i emetre certificats i tal no és fer una política pròpia d'immigració. I, per tant, diguéssim, tramitar expedients és una cosa purament administrativa, és una cosa de gestió, de gestoria, i no és fer una política pròpia. Jo crec que, i avui jo m'ho preguntava, les preguntes que s'ha de fer, si això és una política pròpia, és qui és que fa les lleis, qui és que, diguéssim, decideix, i posava l'exemple de, que ja tots coneixem, no?, dels Mossos d'Esquadra, que en teoria tenen competències de trànsit, o Catalunya té transferides les competències de trànsit perquè els Mossos posen multes. Però, clar, el reglament de circulació qui el fa?
El fa la DGT a Madrid.
Exacte. La Generalitat no canvia ni una coma del reglament de circulació. Tant, els Mossos posen multes, sí. Això és tenir competències de trànsit?
No.
Jo diria que no ben bé. Sí que és veritat que les normes de circulació són bastant internacionals i tampoc no és qüestió de que... Però que tu posar les multes no és fer la llei.
Sí, però com policia integral depenen de la justícia espanyola, no de cap codi penal propi, ni de... O sigui, en el fons,
veure, els Mossos
no
també...
és una delegació, però és una cosa una mica més, però...
Els Mossos també posen multes de la llei Mordassa.
Exacte.
Sí, i la llei Mordassa, bueno, tampoc la deroguen quan poden,
no.
Però no consta que l'hagi aprovat el Parlament de Catalunya. Bàsicament, i avui pensava en una altra cosa... Perquè, en el fons, si tu t'ho mires, diguéssim, d'una manera escèptica, a Catalunya no hi ha immigració. Hi ha immigració a Espanya. M'explico? No? És a dir, la gent no ve a Catalunya.
He vist que el Salacolilla aixecava una sella, eh?
Bueno, que em deixi acabar l'argument. Els Mossos no... controlaran les fronteres de Catalunya. Controlaran les fronteres d'Espanya que coincideixen amb algunes de Catalunya. Mm-hmm. Però la frontera entre Catalunya i Espanya
sí, que la
Sénia, no la controlaran.
A Tarragona, a Sénia, no hi seran, diguem-ne.
Sí, els permisos de residència que emetrà la Generalitat seran permisos de residència a Espanya. No seran permisos de residència a Catalunya.
Mm-hmm.
És a dir, el permís serà el mateix. Simplement posarà un segell la Generalitat o el NIE de Catalunya que emeti la Generalitat serà un NIE espanyol, no serà un NIE català que només tindrà validesa a Catalunya. Per tant, això és molt diferent, per exemple, del que passa al Quebec, i s'ha parlat de models en què hi ha entitats no estatals que tenen competències, no? S'ha parlat de la Baviera per les fronteres, però, per exemple, no s'ha parlat del Quebec per el que són els permisos de treball i totes aquestes coses. Quebec té una política d'immigració pròpia. Quebec té visats per viure al Quebec. I que si tu vols anar a un altre lloc del Canadà, necessites un altre visat. No et serveix el de... Després, evidentment, si després esdevens un resident permanent, aleshores ja pots circular com un ciutadà més. Però el visat que et dona el Quebec és per viure i treballar al Quebec, no és per qualsevol lloc del Canadà, i a la inversa. Per tant, allà tenen una política pròpia. Aquí no sembla que això vagi per aquí.
Bueno.
Digues, Banyos.
Jo?
Sí.
O ell, que està més lluny.
No, com tu vulguis.
Bueno, jo crec que hi ha... És un problema multinivell, ara diria, no? És una paraula horrible. No, però hi ha quatre maneres de llegir-ho. Un és, estrictament, el problema de la migració, ¿vale? Que és una cosa. Clar, Catalunya no és Astúries. Jo crec que les últimes dades deien que a Astúries havien arribat 2.000 persones migrades a treballar a Astúries. 2.000. Aquí han arribat 2 milions en 20 anys. És a dir, Catalunya té una especificitat perquè hi ha Barcelona, perquè hi ha el turisme, perquè hi ha la costa, té una especificitat perquè hi ha la indústria càrnica, perquè hi ha l'agroalimentari, que necessita moltes mans de poc valor afegit, per dir d'alguna manera, i tot això. És un model laboral que fa que aquí vingui moltíssima gent, i molta gent flotant. Gent que ve, s'està 2 anys, 3 anys, marxa, ve una altra... És a dir, és una cosa singular. S'ha de fer una política de migracions jo diria més de mercat de treball catalana, és imprescindible. Això ho és, no? Aquesta seria una mica tema migració. Dos, tema política. Podria haver pujat el preu junts? Clar, el preu s'hagués pujat molt més si Junts i Esquerra haguessin anat plegats, perquè poden tombar a qualsevol govern espanyol, de fet, no? Com feia Pujol durant 30 anys. És a dir, tenen la capacitat numèrica de tombar qualsevol govern, el de dretes i el d'esquerres. És a dir, el preu podia ser molt més alt si haguessin anat coordinats, o sense fins i tot anar coordinats, el preu podia haver estat molt més alt, a la pujolenca, per dir-ho d'alguna manera, no? No una delegació administrativa, sinó una administració pròpia de migracions, no? Ja no dic de fronteres per no espantar tothom, no? Igual que el català oficial a Europa, sonava molt bé, és, diguéssim, un toll. Xof,
ens hem quedat dintre. Supos que el problema és que... una, ja ens tenen presa la mida,
sí.
Després dels últims anys... i dos, tot el marc jurídic està més tancat.
Bueno, clar,
perquè la sentència de l'Estatut del 2010 ja parla del que pot donar-se a les comunitats autònomes en temes d'immigració i no, perquè l'Estatut té un article sencer sobre competències d'immigració de la Generalitat que bàsicament ja li varen passar el ribot
per sobre, no? De totes maneres, fins i tot si ens anem a la Constitució, les possibilitats, això s'ha parlat molt, les possibilitats de la Constitució espanyola són molt més grans a bona fe de les que hem arribat. Aquesta seria, diguéssim, si Junts ha demanat als reis, bueno, al rei d'Espanya, diguéssim, en aquest cas, la llista del rei d'Espanya és bona o no. És a dir, si són tolls administratius en els quals passaran anys i anys i anys i no veurem un resultat directe. Jo, francament, perdoneu, jo hagués demanat 20.000 milions en una cuenta en Suïssa, diguéssim, numerada, que és el que ens deuen en un any, no? Però cash, o sigui, que ens donin el pas. Algo que fos paga, no? Perquè totes aquestes coses, sabem que Espanya, a més, ja valenta de per si, ho poden, en fi, problematitzar fins a l'infinit.
Bueno, però cobraven per avançat, no? Cobraven,
sí,
bueno, per endavant,
sí, per avançat, ja veus tu. Després, tres, l'altra situació, l'altra lectura, jo crec que és... el tema, que jo emprenyadíssim, que m'has portat perquè la meva emprenyamenta suporava per...
En Pablo.
Suporava per Twitter. L'altra és la concepció nua i crua dels catalans, no en l'Espanya actual, en qualsevol Espanya. O sigui, al final, jo, si ha servit aquesta dècada per tornar al punt en el que ens odien ja per ser, per existir, mira... ben guanyat, perquè ja ens traiem tota la mandanga de la cosa plural, de la cosa fraternal, de tengo un amigo que se llama, mi mujer se llama Montse, totes aquestes coses, dir, vale, som els jueus d'Espanya, els fenicis, els no sé què, podria fer una corrua de, diguéssim, de categoritzacions dels catalans des del segle XIX fins ara, que bàsicament és sempre una gent a la que s'ha de primer o domèstica o després castiga. I aquí m'ha sorprès molt tota la cosa de Podemos i de la Sexta i que venia, no? Ja podríem portar fins al 47.
Bueno, hi ha algun de Compromís, també, no?
Sí, bueno, de Compromís, bueno, i l'entrevista a Rufián dient ho sento, era independentista, no tornarà a passar, totes aquestes menes de coses, Compromís... És a dir, a mi això m'emprenya, però m'agrada. Perquè...
Us sembla, si algú no ha escoltat exactament què ha dit Podem, escoltem algun exemple del que ha dit Podem, sí, un dels exemples. Yone Belarra deia això.
Yo creo que este es un pacto que lo que busca es descentralizar el racismo, un racismo institucional que son los centros de internamiento de extranjeros, que son las redadas basadas en perfil étnico y que ahora serían gestionadas por la Generalitat. Desde luego no se puede contar con los votos de Podemos para un pacto que lo que hace es perpetuar el racismo institucional y nosotras ya lo hemos dicho, lo que pensamos que es urgente en España es que haya una regularización extraordinaria que permita que todas las personas que viven aquí trabajen con los mismos derechos y contribuyan con sus impuestos a que tengamos una sanidad pública, una educación pública y servicios públicos para todas. La semana pasada tuvimos una iniciativa precisamente para impulsar la regularización extraordinaria y Junts votó en contra, porque Junts es un partido anti-inmigración con posiciones abiertamente racistas en muchos puntos, porque compite electoralmente con la ultraderecha catalana y yo lo veo muy difícil, pero efectivamente nosotras vamos a trabajar por la regularización y no vamos a apoyar ninguna iniciativa legislativa que, como dice en esa exposición de motivos, motivos interprete que la inmigración es una amenaza. Lo que es una amenaza para nuestro país son los fondos buitre que vienen a especular con la vivienda y son los ricos que se lo llevan crudo mientras la gente tiene que trabajar y levantarse muy temprano.
Sí, Baños, que ara t'estàs mossegant la llengua, no, però donarem sí, pas a, sí, sí. al Sala Cunyell que pugui també dir la seva. Però crec que també s'està mossegant la llengua.
A veure, a mi la part legal, la veritat és que m'interessa molt poc, perquè tot quedarà en paper mullat. O faran un reglament que ho tombarà tot, o el Tribunal Constitucional. Els castellans ho saben molt bé, tenen un estat des de fa molts anys, i sempre que surt una opció d'aquestes, al final acaba amb no res. Vull dir, ara s'està parlant també de Rodalies. Jo recordo fa molts anys que a l'època del president Montilla i el conseller Nadal no s'havia fet el traspàs de Rodalies. Sí. I com és que ara en tornem a parlar? En fi, que quedarà amb no res.
El traspàs ara, de la immigració també se va fer en aquell temps.
Sí, si això serveix perquè finalment es pugui parlar d'immigració com es parla a tots els països europeus i es trenqui aquesta omertà que hi ha hagut en els mitjans total durant 25 anys, doncs a mi em sembla positiu. L'únic columnista de Catalunya que parla regularment d'immigració sóc jo, poder perquè jo sóc un immigrant. Jo he passat tots els processos i he fet cua a la policia noruega. Jo he tingut una ordre d'expulsió a les mans. O sigui, Noruega a mi em va voler expulsar, em van donar 3 mesos perquè em va caducar un permís de residència, perquè em va arribar un contracte laboral tard, i em van dir, tens 3 mesos per deixar el país, si no, vindrem a casa teva, et detindrem i et posarem en un avió a Barcelona. Al final es va poder arreglar. Per tant, clar, el que diu la senyora Belarra, que a més això... El que fa la senyora Belarra és feixisme pur. Diguem-ho clar, si ella acusa la gent de racistes, doncs acusem-la en ella de feixisme, fent servir el mateix tipus d'argumentació. Perquè el que fa ella és dir, d'això no en podeu parlar. És a dir, ella el que diu, aquest tema no queda expulsat del debat públic. Nosaltres, aquesta senyora no sé què ha estudiat, jo sempre els he dit que són no, de barra, de bar de facultat de lletres, aquesta senyora s'atorga ella el poder de dir, jo això ho decideixo. El poble, el que opina, és totalment irrellevant. Clar, no. Totes les enquestes que s'han fet a Europa diuen que la gran majoria d'europeus, n'hi ha que diuen 70%, creuen que a Europa no només hi ha massa immigració, sinó que no s'hauria d'acceptar ni un immigrant més. Tot això, hem tingut unes classes polítiques que han decidit ignorar-ho i per uns interessos econòmics ja en parlarem. Per tant, el que fa la senyora Belarra és imposar de què es pot parlar a la societat. No, escolti, senyora, això és una democràcia, en teoria, bueno, clar, no és una democràcia a Espanya, però bueno, en principi ens creiem que és una democràcia i podem parlar de tot.
Clar, a més, crec que qualsevol persona que hi havia un debat de seguida era, no és que Junts li ha donat l'alcaldia de Ripoll no li ha tret l'alcaldia de Ripoll a Sílvia Orriols i llavors això ja et converteix en racista. Clar, la llei què hi ha de racista en aquesta llei? És bueno, a dir, és una
proposta, sí, sí.
No, a part, hi ha una cosa que em sembla fascinant que és no votarem aquesta llei, que aquesta llei cal recordar que el que fa és donar les competències a la Generalitat, que està governada pel PSC, no per Junts.
Sí.
Per tant, quin sentit té
això? Jo que sóc el, diguéssim, el pro-immigració, pro-Palestina, el d'esquerra,
jo
el
també,
sistema, el capitalista i tal, dic i acerto, la immigració és un problema. Els migrants no són un problema.
Correcte.
És a dir, la gent ve també, a Catalunya, sobretot, i no dic només africans en batera, venen latinoamericans, venen pakistanesos, indis, etc.
Noruecs també venen.
Noruecs també venen perquè hi ha un mercat laboral que necessita gent sense preparació, que pugui, sobretot si és il·legal encara millor, tal qual. A l'Euskadi, el model productiu d'Euskadi, basat en una indústria de nicho, amb la màquina eina i amb una sèrie d'empreses molt especialitzades, rep molt poca migració. I la que rep és especialitzada i amb voluntat de quedar-se. La que tenim aquí és massiva, mal pagada, mal regularitzada i amb voluntat flotant. No sabem el que ve, si es queda, si marxa i tal. Evidentment, això per a uns serveis socials, per a educació, per a la llengua, tot això és un drama, perquè és un despropòsit de gent de la qual no sabem les seves intencions o la seva manera de supervivència. És a dir, jo, quan dic que hi ha un problema de migració, primer miraria el mercat laboral. primer miraria com estem recollint les carxofes, per dir alguna cosa, no? O com estem servint els xiringuitos, perquè igual si canviem el mercat laboral i el fem eficient, productiu, i el fem... Clar que l'immigrant no és un problema, el problema és que venen a un mercat laboral que ens fa un problema a Catalunya molt gros. Aquesta seria la meva visió. Llavors, entre el migrant és el problema i tancar i no tancar, és un problema que li passa a tothom i tothom ho gestiona d'alguna manera, però hi ha una gestió humanitària i econòmica, racionalment econòmica, per fer-ho. Però és que, a més, si som indepes, hi ha una visió de país. És a dir, jo a mi, aquest text que m'he mirat, no tinc la sutileza jurídica teva, Costa, però penso, i és veritat, és una delegació, que digues, bueno, és una delegació, però poses la puteta a que estàs en uns llocs on no hi érem. De mala manera, segurament, però bueno, i penso, jo hagués demanat un preu més alt, el que dèiem abans de la negociació, però ens donen això, ara imagina que ho tinguem. No canviarà gaire cosa, però és una eineta que tenim així. Llavors, confondre partits amb país, confondre lleis i competències amb ideologies ens fa tot això que no serveixi de res. És a dir, tindre una competència pot ser bona, perquè si un dia guanyen els meus, per dir alguna cosa, i tenim els CIEs, els podrem tancar.
No els podràs tancar.
Espera't, o els podrem modular, o els podrem fer oberts, o podrem fer el que vulguem amb els CIEs.
Faràs el que digui Espanya, el que és qui fa les lleis.
D'acord. Si jo no estic avalant això, però enteneu-me. És a dir... Una institució...
Per exemple, les presons sí que s'han pogut fer coses, per exemple.
És un sistema diferent, és igual. Això ja ho veuríem. Jo el que vull dir, el que s'aconsegueix per la nació, allò és neutre, perquè els governs passen cada 4 anys, no? Llavors, si aconseguim qualsevol cosa, qui ho aconsegueixi, i de la manera que ho aconsegueixi, si és positiu per anar fent gestions polítiques que ens convinguin, no dic que sigui perfecte ni bo, dic, bueno, està bé. Llavors, confondre qui ho ha demanat amb de qui es beneficia, és que sembla mentida que no ho sabem. Nosaltres hem de tenir un pensament nacional, català. Allò ens ajuda una mica. Bueno, doncs mira, no ens queixem. Que tenim un problema, insisteixo, a Catalunya específicament, al País Valencià, i a Balears ja no et dic, amb un model productiu absolutament desastrós i que si hi ha una crisi serem els primers en rebentar perquè no tenim res consistent industrialment ni financerament. Llavors, home, i tant que hem de parlar d'immigració, i tant que... Ara, parlar d'immigració no és dir fora els negres, fora els moros. Parlar d'immigració és mirar números, mirar empreses, mirar models, de què volem que treballin, com volem treballar nosaltres amb ells, quanta gent ha d'arribar de cop o escalonadament i ordenadament. Tots aquests temes, es pot ser ultraesquerra com jo, sí, i ultradreta, però s'han de parlar, per l'amor de Déu. És que sembla que aquí no hi ha dos... O sigui, en 20 anys, 2 milions de persones, jo crec que és molt més racista dir que no hi són i que no es pot parlar d'elles perquè no fan res, perquè estan flotantes. Clar, és que uns són treballadors exemplars, amb gent que parla català de seguida, i altres la màfia albanesa, i altres... És a dir, ni criminalitzar, ni negar la seva existència. Coi, és l'elefant.
Afegeixo coses que diuen en el xat, d'acord? John Cook diu: Catalunya està important migrants als quals només ofereix pobresa i precarietat al mateix temps que exporta joves qualificats arreu. Això és un despropòsit.
80% dels licenciats, sortia una dada, no sé si ho publicàveu vosaltres així, té intencions de marxar quan acabi. Llavors,
el cens de residents, el cens de catalans residents bueno, a l'exterior va creixent.
I les seves capacitacions, si les miréssim, seria un drenatge de país absolutament brutal. Aquí l'amic que està a Noruega podria estar perfectament...
Estan parlant de tu, Sala Gullell.
A veure, el fet que s'hagi imposat un silenci mediàtic sobre el tema durant 25 anys ha fet que aquí estem barrejant coses increïbles. Exacte. I un clàssic és que mai no es distingeix entre els migrants econòmics i els refugiats.
També.
Que són dues coses diferents. Un refugiat és una persona que, per un article de la Convenció Internacional dels Drets Humans, demana asil perquè surt d'una guerra o està perseguit. D'acord? Catalunya no en rep, o Espanya no en rep. On són els eritreus a Catalunya, que són la tercera comunitat de refugiats d'Europa? On són els sirians? On són els afganesos? On són els vietnamites dels 70? No, perquè a més, acollir un refugiat, que això és acollir, costa diners.
Clar.
Perquè no el pots deixar al carrer, li has de donar un habitatge, li has de donar una educació. D'acord? Llavors ja els migrants econòmics. Migrant econòmic no té el dret natural d'anar a altre país. Jo no m'puc anar demà al Canadà i dir, escolta, vinc aquí a treballar. No, diran, vostè se'n vagi al seu país a l'avió de tornada. No, no tinc dret de... Llavors, quan es parla d'immigració, i això ho hem d'entendre molt bé, al centre i al nord d'Europa, a Alemanya, a Dinamarca, a Noruega, es parla dels refugiats. Per què? Perquè la immigració econòmica, que és la que rebem a Catalunya per la via d'Espanya, ja té la porta tancada. Perquè tothom entén, començant per les esquerres, que rebre immigració econòmica enfonsa les condicions laborals de les classes mitjanes i treballadores autòctones. Un colombià no se'n pot venir a viure a Noruega. Un marroquí no se'n pot venir a viure a Noruega. Per què? Perquè necessiten demanar permís de residència i permís de treball que no se'ls donarà perquè el mercat laboral noruec no li interessa tenir aquestes persones. Llavors, en canvi, a Espanya, des de l'època... Vull recordar sempre que el model migratori que defensa l'esquerra el va implantar José María Aznar, perquè l'explosió demogràfica comença l'any 99,
sí, durant
la primera legislatura d'Aznar. Per tant, aquest model de portes obertes, diguem-li model Aznar-Rato-Piqué, per exemple, no? Perquè eren els responsables econòmics. Pacte del Majestic, també, però bé, això segurament li van colar al president Pujol com tantes coses. Llavors, aquesta immigració econòmica, en el fons, no és res més que una subvenció, si us ho penseu bé, a l'empresariat. Per què? L'empresari, quan ha de pujar sous perquè no troba... Clar, és oferta i demanda pura. Tu no trobes treballadors, per tant, has d'oferir millors condicions laborals. Ah, no, ens estan arribant 100.000 persones l'any. Per tant, podem contractar aquests per unes condicions laborals molt més precàries. De fet, estem fent una cosa tan al·lucinant, que és que, com que s'ofereixen sous tan baixos, hem de donar a molta gent que treballa subvencions públiques, l'ajut elèctric i coses, aquestes coses. Això és, en el fons, subvencionar l'empresariat perquè així pot oferir unes condicions laborals pitjors. I que se n'ha aprofitat els empresaris de Catalunya, això és evident. I deixeu-me explicar per acabar una petita història d'una empresa de Girona que fa servir mà d'obra intensiva ja fa 15 anys, això ho sabia el meu pare, que va ser una temporada sindicalista, que van fer fora, mica en mica, amb mobbing, amb prejubilacions i tot això, tota la plantilla autòctona, i els van substituir per estrangers que cobraven la meitat. Clar, qui no van poder fer fora? Els representants sindicals, perquè tenen una protecció molt més gran, no? Fins que van arribar les eleccions sindicals i els amos van anar a aquests treballadors de fora i els hi van dir, com voteu en els representants sindicals, aneu tots al carrer, demà mateix. I clar, evidentment es va acabar el tema. Per tant, això no és culpa dels treballadors, evidentment que no, però aquí hi ha unes elites econòmiques i uns empresaris que durant 25 anys s'han aprofitat de la importació massiva de mà d'obra barata. I és això. No, no. Per tant, fins i tot els antiimmigracionistes que fan servir allò de burla, ah, volem acollir, volem acollir. No, és que no acollim pas ningú. A mi Noruega no m'ha pas acollit, de la manera que Catalunya no acull els bolivians i els xinesos i els francesos. No, són els refugiats i de fet, estem deixant els refugiats abandonats perquè només ens interessa mà d'obra barata.
Costa.
No, jo, abans, quan parlava en Baños, jo pensava això, no?, de que dels matisos i totes aquestes coses que d'alguna manera en aquestes trinxeres que es fan s'acaba, diguéssim, distorsionant tot i crec que ara necessit dir dos o tres obvietats, diguéssim, no?, que es pot pensar que hi ha massa immigrants o que hi ha massa immigració i no ser xenòfob, i es pot ser fortament contrari a qualsevol expressió de xenofòbia, i això no vol dir que siguis partidari de les fronteres obertes. De fet, jo sempre he pensat, i a mi m'agrada molt un politòleg que ho deia, que la teoria aquesta filosòfica de les fronteres obertes i del cosmopolitisme era una gran fal·làcia, perquè si la gent li dones a triar, ningú voldria sortir de casa seva per anar-se a guanyar la vida. Tothom voldria poder-se guanyar la vida a casa seva. Per tant, el món més just no és un món de fronteres obertes, sinó és un món en què tothom es pot guanyar la vida a casa seva. Dit això, a veure, jo estic bàsicament d'acord en l'anàlisi de per què som on som, i a nivell econòmic, de com s'ha anat desenvolupant tot, però jo crec que al final això ens porta a una conclusió o un diagnòstic, és que segurament el fenomen de la immigració no deixa de ser una expressió de problemes estructurals del món que està en un nivell previ, diguéssim, no? Que la causa última de tot el sistema, de tota la situació en la que ens trobam, està en un món, bueno, que està molt desgavellat i que està, de fet, en els darrers temps, implosionant d'una manera accelerada, no? Tot el món com l'hem conegut fins ara, no? L'ordre mundial com l'hem conegut s'està d'alguna manera desmuntant. I per tant, jo no tinc cap problema en parlar de la immigració, però també crec que hi ha massa gent, o sobretot aquells que només parlen d'immigració, el que fan és, diguéssim, crear voluntàriament o involuntàriament una cortina de fum, sí, sobre causes i conflictes polítics i qüestions que poden ser més importants a l'hora de resoldre el nostre benestar futur que no en el fenomen en si de les migracions, que jo potser sí que, en tota l'anàlisi que s'ha fet fins ara, potser amb alguna cosa sí que ho matisaria, que és que hi ha una part dels moviments poblacionals que està fora del nostre control. És a dir, que pretendre que podem controlar els moviments poblacionals, jo crec que és enganyar la gent. És a dir, podem controlar coses, però hi ha fenòmens que són absolutament transnacionals i que van molt més enllà de diguéssim, de les capacitats que tenim. En tot cas, en el nostre cas, a Catalunya, jo abans ho deia així una mica provocadorament, a Catalunya no hi ha immigració perquè la gent emigra immigra o emigra a Espanya.
Uh-huh. Puc colar jo alguna cosa?
Pots colar.
O deixem a ell...
És que no, has vist que el Sala estava enfadat.
Sí,
Manu,
Sala.
Enfadat, no, però volia...
Em permets colar una mica curt. Jo, clar, jo estic preocupat pel meu bàndol, per dir d'alguna manera, i jo crec que per barrar el pas a la xenofòbia només hi ha una cosa, és no ser-ho. No ser-ho, però en consciència, no? De manera certa, moral, que també hem de recuperar. És a dir, si tu consideres que tota vida humana o és sagrada o és digna o no se la pot, diguéssim, maltractar ni explotar, cosa que crec que es pot estar en aquesta sala i en molts llocs d'acord, la vida humana, vull dir, la vida humana està molt bé, si creiem això, no estem culpant els migrants, que tenen els seus problemes, de venen perquè per motius molt... És a dir, estem analitzant, intentant aturar, com deia molt bé el Sala, un fenomen que no és d'esquerres, no és d'acollir, és d'explotació. És a dir, o els sindicats catalans comencen a regular les condicions laborals de la migració precària, de la migració informal i fins i tot de la migració il·legal o de la temporera, o el discurs no és d'esquerres. O sigui, dir que vinguin, però que vinguin per ser explotats, no és d'esquerres. Dir que no vinguin perquè són tots moros no és d'esquerres, també, i és xenofòbia. És evident que un adult pot entendre que aquesta persona té tota la dignitat del món. I precisament per això l'estan explotant aquí. Jo, si no l'exploten i es queda, fantàstic. Si no l'exploten i no pot pagar i ha de marxar, doncs, bueno, hem de veure quines maneres de model sociolaboral i en l'estat de serveis que puguem oferir. Llavors, a més, aquí hi ha una mena de, ara el jovent diu, romantització. No? Uh-huh. El migrant, a Catalunya, específicament a Catalunya, el migrant. Tothom pensem que és un senyor que ve, no? D'una manera molt precària, de Marroc i tal. Però és que aquí ve gent molt rica, o relativament rica, perquè això és molt barat.
I tenim els expats.
Famosos. Suposem la línia, que un expat és aquell que cobra més de la mitjana catalana i un immigrant el que cobra menys de la mitjana catalana, cosa que seria racista en si per distingir per rendes, no? Però bueno, fem-nos la idea. Coi, els russos i ucranians de la Costa Brava, és a dir, hi ha molta migració a Barcelona amb la compra de pisos per especular. Els xinesos. Xina és la primera potència econòmica del món. Per què migren? Si són rics. Estic fent la ironia del que estem dient, no? Venen del sud global països pobres. Bueno, no. Pakistan és una potència nuclear. Xina és una potència econòmica. És a dir, la migració a Catalunya ve no només, com deia molt bé Sala, perquè són refugiats i fins i tot refugiats econòmics, ve perquè també veuen oportunitats d'enriquiment o de valor refugi o perquè el lloc fa sol, perquè, és a dir, els motius per vindre aquí són múltiples i sobretot són molts d'ells no ens afavoreixen, perquè si pot venir un migrant rus i comprar 6 blocs de l'Eixample, és migrant, però no afavoreix l'economia d'aquí. És a dir, hem de distingir molt bé qui ve, per què ve, en quin sector opera això. Estic parlant dels xinesos. Els xinesos tenen fons d'inversió aquí, de xinesos ja nascuts aquí, que estan en concordat amb fons d'inversió. Això no és ni bon ni dolent. Si inverteixen coses aquí, doncs fantàstic. M'explico. Que no diguem el migrant, com una figura paternalista i pobre. A Catalunya és que passa de tot al mateix temps. Llavors, o destriem, no?, aquestes coses, i sobretot, no ser xenòfobs, és respectar la vida de les persones i la seva dignitat. Per això, jo, a mi, quan veig gent explotada aquí, no li veig la part d'esquerres, això. Uf, ja està, bueno, però no.
Sí. Sala.
Sí, en Costa ha dit una cosa que sempre la combato molt, que és una idea molt enquistada, que és aquesta idea de la immigració és inevitable, està fora del nostre control, tot això. Jo soc de ciències, per tant sempre vaig a mirar dades, i agafem l'IDESCAT, els nouvinguts a Catalunya per país d'origen, els que han pogut arribar, per exemple, creuant el Mediterrani en barca, potser són un 5% del total d'immigrants, d'acord? A Catalunya hi ha 1 milió de persones que han hagut a Amèrica Llatina. Quina barca ha agafat aquesta gent? Aquesta gent ha entrat per l'aeroport de Barajas. Per tant, aquesta idea que és inevitable, perquè a més els mitjans fan una cosa que és dir, parlem d'immigració, posem la foto de la platja, la barca i els senyors arribant en pastera. No, posem la foto de l'aeroport de Barajas connectat amb Amèrica Llatina. Llavors, per tant, a més, a Itàlia, que és un país mediterrani, la població italiana a Catalunya en els últims 25 anys ha crescut que un 30%, més o menys. Itàlia ha crescut un 2-3%. I ells tenen Lampedusa i tenen Sicília. Per tant, no. Aquí hi ha una política al darrere. I ara em posaré el barret de noruec i, per tant, d'això de l'ètica protestant. Si es vol controlar la immigració a Espanya, amb un minúscul canvi legislatiu, s'acaba de cop. Que és el que té Noruega. Molt senzill. Si no tens permís de residència, no et pots empadronar. Que és com funciona. De fet, quan els dic a Noruega que els immigrants a Espanya es poden empadronar sense permís de residència, flipen. Perquè, clar, si tu ets al país de manera il·legal, perquè no t'hem donat permís, no?, perquè et quedis, com és que llavors fem un acte administratiu i et registrem, no?
Això.
Clar. Quan arriben els... Jo m'he trobat, arriben catalans a Noruega, per tant, el que hem de fer? Doncs els dic, no, primer has de donar el permís de residència i llavors sí que et donaran el metge de capçalera, etcètera, etcètera. Per tant, això crea un al·licient enorme perquè la gent vingui, perquè, clar, tu pots arribar i el dia següent tens targeta sanitària, tens educació pels fills... Això en molts països, expliquem-ho, no passa. Llavors, jo entenc que des d'una certa visió... I llavors...
Però per acabar... també uns infants tenen uns drets, no?, per exemple. És a dir, el fet que si arriben uns nens aquí, els hem d'escolaritzar d'alguna manera. O els deixarem que...
El tema dels menors i sobretot els menors acompanyats a mi em toca molt perquè jo no he tingut molts a l'Institut d'Alumnes, no? Uh-huh. I va haver una època que m'arribaven alumnes que havien arribat de l'Afganistan, de Síria, unes històries absolutament terrorífiques. No sé quants menors no acompanyats de Catalunya, per exemple, són de l'Afganistan o de Síria. De fet, deixeu-me, això ser una mica provocador, no? No és una mica racisme paternalista dir que uns nens que són d'un país veí en pau, en lloc de tornar-los amb la seva família, els recollim nosaltres? Qui som nosaltres per substituir el paper de la seva família? Ja ho sé que els han enviat i tot això, per tant, dic que és provocador, no? Per tant, no, un cop treus aquest al·licient, però, evidentment, Espanya té aquest model d'importació constant de gent, per tant, això no ho faran pas mai, ni, evidentment, una delegació de competències, això es podrà canviar.
Puc, bé, lo del padró, i ho saps, per crear una mica de polèmica tampoc, és una contingència, no és ni tan sols una política, la qual cosa també és trist. És a dir, és evident que hi ha una gent que ja està aquí, nens, malalts, persones grans, i el padró els hi permet accedir a la mínima, el que dèiem, a la mínima dignitat, a estar vius, a estar sants, i a poder entrar en algun lloc d'escolarització i tal. Però això és una política, o sigui, això es fa perquè no hi ha una bona política migratòria ni una concepció de què és Catalunya i on estem, que estem precisament en un dels llocs d'atracció de tota mena de gent, com deia abans, els rics, els multirics, els multipobres, els semipobres, o sigui, aquí ve tothom. I això no és bo ni dolent. Si ho gestionem nosaltres pel bé de tots i pel bé del país, bé. Ara, i una altra cosa, també això li agrada la Costa, clar. Espanya, la seva Constitució, fa que els països hermanos tinguin la nacionalitat molt més fàcil, i fins a abril que los ricos hermanos, invertint 500.000 euros, et donen la residència. Clar, això també penses, bueno, ara a l'abril ho trauran, però ha estat durant molts anys, no? Que penses, hosti, estem parlant dels pobres que arriben, que no sé què, que hem d'escolaritzar i no sé què, i aquí la residència i encabat la nacionalitat la tens pagant i comprant pisos. Pisos per especular. I tal vegada ni te'ls sos trepitges a Catalunya. Estàs a Londres i fas la gestió. És a dir, per això et deia que la immigració, així a lo gordo, com deia una mica el Sala, fent la imatge de, i centrar les menes, i centrar, és que és antipolític i sobretot antipatriòtic. Perquè, bueno, la Cabreu deia, no? Nosaltres la catalanitat la traspassem per la migració. Perfecte, jo m'ho crec. Jo crec que, bueno, com, sense cap cognom català, i com bon català que sóc ara, entenc que unes institucions ben greixades, fortes i amb orientació nacional, qualsevol que vingui acaba sent català o acaba vivint segons els catalans. I no és una qüestió de quantitat, és una qüestió de mercat laboral. Si el mercat laboral és decent i paga decentment i exigeix unes competències que, evidentment, l'intensiu que estem vivint nosaltres no exigeix, doncs vindrà la gent que vulgui venir, però amb unes competències i amb una encadenació, i això, que no se m'entengui perquè se'm trauran el tall i tal i diran que m'he fet d'Aliança Catalana. Organitzar no és denegar. Jo insisteixo, jo crec que tota persona és digna i sagrada, que no s'ha de discriminar ningú, i a més ho crec de manera intensiva. Per això, un xenòfob és algú que creu que uns, perquè jo no he vist Aliança Catalana queixar-se dels russos a Catalunya.
No.
En absolut. Ni queixar-se dels àrabs. Dels moros, sí. Dels àrabs, no.
Ni tan sols dels sud-americans.
No, però dels àrabs, no. Dels àrabs, no. L'islam és l'islam, però quan ve un jeque i va pel Passeig de Gràcia comprant, no veig que allò li generi cap problema. Llavors, aquí, la xenofòbia vol dir, bueno, menyspreu el més dèbil, sempre. Va per aquí. I, no, dic que això, que organitzar i saber que aquest país sempre necessitarà, gràcies a Déu, gent de tot arreu. I gent de tot arreu ens ha fet rics. Vull dir, moltes de les empreses senyeres catalanes han fundat gent que venia de llocs diversos. Però organitzar no és expulsar, i organitzar la política migratòria ha de ser un acte de maduresa humana. És a dir, ja som grandets. No tots els immigrants són de la mateixa manera, venen pel mateix motiu, deia el Sala. Uns són refugiats, altres refugiats econòmics, altres venen per oportunitats, altres és població flotant, que jo això ho tinc molt identificat, sobretot els latinoamericans, estan 4 o 5 anys aquí, van a Madrid, van a París, que està molt bé, vull dir, només faltaria. Però vull dir, hem de destriar, perquè si no, dir feixista a tothom i dir buenista a tothom no ens fa avançar en res, en concret.
Una pregunta, per acabar una mica aquest tema, però sentint, recordem la Ione Belarra, no? Dient tot el que deia. Jo escoltant-la em pregunto, al final sembla que parlar d'immigració et converteix en racista d'alguna manera, al final, i al final això és molt perillós, perquè...
Aquí
beneficia això? Perquè crec que l'únic que beneficia això és a l'extrema dreta.
Però saps...
No, beneficia les elites econòmiques que s'han aprofitat que volen veure barata.
Sí.
I però... encara, ho noto a Catalunya, quan publica un article d'immigració a VilaWeb, que vaig fer això de parlar-ne cada 3 mesos, fer-ne un, la gent m'escriu per privat felicitant-me, però no ho puc compartir, i són articles fets estrictament des de la socialdemocràcia escandinava. Però encara la gent es posa nerviosa, ai, què diran, em diran que si sóc això, si sóc racista... No, traieu-nos això de sobre si volem ser un país normal, perquè a tots els països es parla d'immigració. I sobre això deixeu-me posar només una cosa, que és que amb el tema de la intel·ligència artificial... I llegia, fa aquesta setmana hi havia una entrevista al New York Times amb l'expert d'intel·ligència artificial del govern Biden, que deia, la nova generació, la que reproduirà la capacitat cognitiva dels humans, està a punt d'arribar d'aquí 2 o 3 anys. Quan això passi, sobraran treballadors a manta. Perquè, a més, tenim encara aquesta cosa del creixement constant de població, del producte interior brut, de treballadors... No,
això ja està.
Estem entrant en un món que la gent que treballa davant d'un ordinador, sigui programant, els funcionaris, passapapers, tot això, pot desaparèixer. Aquest periodista que és d'esquerra especulava que el que està fent Donald Trump i Elon Musk és carregar-se les estructures del govern americà. No és només un tema ideològic, és que saben que tot això serà innecessari perquè ja t'ho farà la intel·ligència artificial. Per tant, aquesta idea que necessitem importar constantment treballadors, traiem-los al cap, perquè ens ve una crisi laboral d'aquí 3, 4, 5 anys, que serà... O sigui, ara faran als universitaris el que l'època de la globalització dels 90 va fer en els que treballaven a la indústria manufacturera, que els hi va destruir la feina o els hi van ensorrar les condicions laborals. Per tant, tampoc fem plans diguent necessitarem sempre gent, no. És que poder sobraran treballadors a manta.
I pel canvi climàtic, entre 50 i 70 anys, deixarem de tindre platges. La qual cosa, aquest model està condemnat a morir per una banda o per l'altra, no? Jo sobre el de la Belarra, el que diu Belarra, Belarra no és d'esquerres, Belarra és una cínica. Perquè ella era ministra quan va haver l'assalt a la Vall de Melilla. Ministra del Reino d'Espanya.
I ministra amb els vots independentistes, també.
També, sí, sí.
Amb els vots que ara menys preia.
No, però... I, a més, en un estat que té 2 places de sobirania en l'Àfrica, que és Ceuta i Melilla, no els he vist mai queixar-se de que hi hagi 2 implantaments allà defendidos por la Legión. Allò no, sabeu que no ha de ser racista, perquè, com ho porta la Legión espanyola, no deuen ser racistes, ni colonialistes, ni res. És a dir, aquesta senyora el que està fent és que tenen pocs vots, veuen que a sumar s'està desfent i han fet una cosa que en tècnica política diem «hazme casito», que no té traducció en català encara, o fes-me cas, però bueno, és vaig a treure el papus de los catalanes, que funciona des de 1640, i vaig a treure el papu del racisme i de l'emigració, que funciona perquè, com deia en Sala, aquí tothom ens espantem de parlar coses que són evidents, i aquesta tia és una cínica. És a dir, era ministra del Reino d'Espanya.
Jo crec que a veure, aquí hi ha dos coses ampliant una mica el focus. Hi ha determinades coses, però no només a Catalunya i a Espanya, jo crec que això va una miqueta més enllà, jo crec que això és una miqueta més global. Hi ha determinades coses que només les pots fer o dir o pensar si ets un estat.
Sí.
És a dir, repartir carnets de català és una cosa escandalosa.
Sí, supremacista.
Etnicista, racista, xenòfob, mil coses. Repartir carnets de noruec, d'alemany, d'americà, de canadenc o d'espanyol és ser un estat. Ja està, no és res més.
Amén, Jesús.
És ser un estat i punt. Per tant...
Perdó, jo ara que sóc ciutadà noruec...
Hombre.
He passat, bueno, fa temps que ho soc, he passat 3 exàmens. Un escrit, un oral... i un de cultura del país, que em van preguntar des de quin any va ser la invasió a Alemanya fins a conceptes burocràtics. Per tant, jo, que he esdevingut noruec, jo els dic als meus alumnes, vosaltres ho sou així, és gratis, però jo, i a més, en total, en tràmits, potser m'hi vaig gastar 1.000 euros. O sigui, i tot per poder votar les eleccions al Parlament, que és l'única cosa que m'ha donat això. Per tant, sí, és cert, els sí. estats ho fan i t'obliguen a passar 3 exàmens si vols adquirir la nacionalitat. Sí, sí.
Bueno, i la nacionalitat espanyola és amb competència de castellà. És a dir, sí, sí, has de saber sí. parlar castellà.
Llavors, és obligatori.
No, és que hauran de saber català. Lo de l'intermedio parlarem o no?
No. No, però és no. que hi ha 10 minuts.
Ui, però bueno, deixeu-me acabar l'argument. És a dir,
vull insultar una mica.
Repartir carnets de català és... Mm. És el dimoni.
Sí, sí, sí.
Repartir carnets de qualsevol estat és ser un estat i punt. És normal i és acceptable, està beneït i d'això per tothom. Per tant, hem de ser un estat. Llavors, i aquí és la meva objecció, el meu matís a tot plegat. Per ser un estat, hem de parlar de ser un estat, no hem de parlar d'immigració.
I de delegacions.
No, no. Perdó, perquè sí, sí. quan tu el que fas és parlar tot el dia d'immigració... la gent que vol un estat i la que no vol un estat es posen en un bàndol o en l'altre sí. sense que s'alineïn pel tema de ser un estat o no ser un estat. Sí. Per això el partit que té com a bandera prioritària la qüestió de la immigració, resulta que la majoria dels seus votants no són independentistes.
Ja.
Que per tant, divideix l'electorat independentista, no independentista, per enmig.
Sí.
I això no és avançar cap a la independència, és retrocedir. Per tant, això jo... no crec que sigui racista parlar de la immigració, el que sí que crec que és contraproduent per un independentista sí. posar per davant un tema que el que fa és, diguéssim, ser un obstacle per construir un moviment independentista guanyador.
Ni un esment d'un minut, no? Menys, 30, no?
Ens queden 9 minuts queda parlar... Bueno, ja,
i l'altre, diria ja 30 segons per acabar l'argument. Perdó, que era... Espanya no es pot jugar... a negociar res. Perquè al final, tot el que negocies amb Espanya...
Això ho deia Junqueras.
Sí, però exacte.
Oh.
La trampa és que la bondat o no d'allò que pactes amb Espanya no és objectiva, sinó que és bàsicament per el nivell dels insults que reps.
Sí.
Per tant, simplement, com que ens insulten només per ser catalans,
sí.
Ens poden donar, com aquell sketch fantàstic del Polònia, una merda punxada en un
sí,
pal,
que tothom la voldrà.
Però com que els espanyols ens insultaran perquè ens han donat una merda punxada en un pal, nosaltres tots cofois de què hem
consultat. Bueno, jo volia recomanar que veiéssiu, si no l'heu vist ja, el gag de l'Intermedio, que ens porta a la profunditat dels anys 70 i que jo proposaria a tota la gent, jo li he dit el test de Les Rux, qualsevol d'aquestes coses que estan sortint ara sobre Catalunya, ara he vist la cadena certa me dient, hombre, esto es muy provinciano, porque los estados nos unimos, ahora tal. Canvieu catalans per qualsevol altra minoria del text, qualsevol gag, qualsevol declaració. Canvieu catalans i poseu el vostre gust, andalusos, homosexuals, el que vulgueu. I allò ho presenteu com a denúncia d'odi al Ministeri d'Igualtat. I veureu com prospera. Canvi, és a dir, la culpa... És que la frase de Belarra, callo. Diu, descentralitzar el racisme està mal. No, està mal el racisme. Centralitzar-lo, descentralitzar-lo, o medio pensionista... Que...
Perquè no és racista, els estats...
No, perquè ser espanyol no és racista, és no nacionalista,
és
i parlar castellà és normal, però si això ho sabem des que hem nascut. En fi...
Perdoneu, perquè ens queden ja 6 minuts i no vull marxar sense parlar de la consulta que avui hem sabut els resultats de la consulta sobre la llengua a les escoles del País Valencià. De fet, molta gent aquí al xat anàvem preguntant fa estona si en parlaríem o no en parlaríem. En parlarem. I si us sembla, us deixem una pissarreta d'un minut ben resumideta perquè pugueu entendre una mica què eren aquests resultats que hem conegut avui.
El conseller Rovira s'ha pegat un bac monumental amb la seva consulta sobre la llengua a l'escola. Ell ha fet trampes, ha presentat les dades manipulades, barrejant les comarques històricament castellanoparlants amb les catalanoparlants, però en la zona valenciana, en la zona on es parla català, la victòria del sí a la llengua ha estat monumental només amb algun reducte en les àrees metropolitanes, que segurament canviarà quan sapiguem les dades diferenciades de públiques i concertades. Les públiques probablement també estaran a favor del català. Totes les comarques a favor, amb proporcions molt altes, i com era d'esperar, en canvi, en les comarques castellanoparlants, la majoria a favor del castellà, però, sorpresa, fins i tot una comarca castellanoparlant, els serrans, a favor de que l'escola sigui en català.
Ara hem sapigut més dades, no? Perquè fa poc la Generalitat Valenciana publica més dades i hi ha altres coses que ja podem dir, no? Com, per exemple, que es veu claríssimament escoles concertades i privades, on el castellà és més predominant, i on les escoles públiques d'arreu del país, fins i tot en zones com Alacant i Elx, les escoles d'Alacant i Elx públiques voten majoritàriament a favor del català, per demostrar que el model públic en català és el model d'èxit de les escoles públiques i que continua funcionant així. Tot plegat recorda una mica el que vam viure a les Illes i que, de fet, ho hem parlat moltes vegades aquí, Costa.
Sí, sí, no, ja vàrem fer el pronòstic, a vegades ens titllen de ser pessimistes o això, però en realitat aquí havíem vaticinat que aquesta consulta seria favorable al valencià, al català, perquè, bàsicament, quan tu tens fills i els portes a escola, el que vols és que aprenguin. I la gent que no vol que els seus fills aprenguin sempre són una minoria. Sí. I això s'ha demostrat, es va demostrar a les zones més castellanoparlants d'Eivissa, de Mallorca, etc, en què escoles en què bàsicament el 90% de la població era no catalanoparlant, castellanoparlant o d'altres llengües, es votaven favorablement a aprendre el català. Per què? Pues, bàsicament l'argument que sempre donaven era com que a casa no l'aprenem, que l'aprenguin a l'escola.
I que el nen aprengui coses, vull dir, que li poden ser útils.
I per tant, jo crec que això demostra, en resum, que el país aguanta, que el país encara té un teixit social, civil, educatiu, etc, etc, i aquí ho hem dit també altres vegades, que sobretot els sistemes educatius diguéssim, tot el que és la xarxa escolar al País Valencià i a les Illes és fins i tot més potent que aquí al Principat. Sí. La defensa de la llengua, l'ensenyament, està més ben organitzada al País Valencià i a les Illes que no aquí. Aquí no hauríem d'aprendre potser del que hi ha allà, de militància lingüística i de mobilització a favor de la llengua, però fins i tot en les circumstàncies horribles políticament que fan que un senyor, diguéssim, inútil i criminal com en Mazón pugui ser elegit president, en canvi la societat encara demostra que no està tot perdut, sinó que hi ha molt de terreny per córrer per la llengua, per la cultura i per tenir un projecte nacional. I com aquí, ja cap, el dèficit d'allà, del País Valencià i de les Illes, és el mateix que aquí, que és una classe política molt mediocre.
Jo només una frase, crec que és una aberració, una ignomínia, un insult, i podríem estar-nos una estona amb epítets similars, fer una enquesta sobre la llengua, en un país on la llengua és evident que a València es parla català, a la valenciana, com deia, de la manera valenciana, com deia l'Ovidi. És a dir, és com discutir que a Catalunya es parla català o que no es pot discutir, o a Dinamarca es parla danès, o... Llavors, ho trobo que m'ha arribat una aberració per part de les forces reaccionàries i també dels blaveros i tot això. Com es pot fer una enquesta sobre si es treu o no es treu la línia valenciana? Però si és València, per l'amor de Déu. O sigui, fins aquí hem arribat i s'ha guanyat i està bé, eh? Però a mi la idea mateixa de que la llengua, una de les llengües, perquè l'altra mai es posa en subhasta, aviam si el castellà ens agrada o no, una de les llengües que es pugui subhastar. Aviam, deia, bueno, què? La compreu o no la compreu? Home, per l'amor de Déu.
Les matemàtiques tampoc...
Han arribat molt lluny. Sí, bueno,
tampoc es vota si s'estudia matemàtiques o no.
De fet, una de les trampes és que defensen, no? Ho defensen des de la llibertat d'elecció dels pares, però la realitat és que els pares que han triat català, que són la majoria de pares, veuran reduïdes les hores de català als seus alumnes a partir de... Ai, als seus fills a partir de l'any que ve. És a dir, l'aplicació de la llengua vehicular es farà a classe, no? Més a més. Uau. És a dir, és una cosa... estem parlant d'un 50,5% de gent ha votat a favor del valencià, però com deia el Vicent, és molt més complicat perquè al final s'acaba decidint classe a classe. Com va explicar molt bé l'Alexandra aquí, si hi ha dues classes i hi ha un 50, hi ha un 60 i un 40, hi haurà una classe en català i una en castellà.
És una aberració.
Per tant, hi haurà un 20% d'alumnes que no podran fer-ho amb l'elecció que ells han fet. Per tant, aquesta elecció és mentida. I a més, encara que s'imposi el català, el màxim d'hores lectives serà el 65% en infantil i el 50% a primària i secundària, que és menys del que s'estava fent fins ara. Per tant, tot plegat és una mentida. I com que són les 9 i hem de plegar, avui diré que a part de Mazón dimissió, m'afegeixo a Rovira dimissió. I així acabem aquesta setmana. Fins la setmana que ve.